plens. Escolta a Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra, cada dimarts. Una altra manera d'escoltar la música.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM.
Benvinguts a l'Espai Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau L'Espai Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvinguts, oients, habitants de les Set Llunes, el viatge radiofònic número 98 d'aquesta nau estel·lar amb la que ens dirigim cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes i els misteris. El control de la nau és a mans del nostre comandant i tècnic de so, Edgar Colomer, i la veu que escoltes d'una servidora, Susana Nina, l'astròloga, tarotista, clarivident i mestra de Reiki. Aquí tots comencem com Set Llunes. En primer lloc, els motors de la nau, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'altre costat d'internet, a la freqüència modulada o la TDT, i dir-vos que els motors de la nau ens portaran dins nostre a viatge cap al nostre interior, on la psicoterapeuta Begoña Serra ens acostarà al nostre nen interior per conèixer els problemes o actituds que arrosseguem del passat, de la nostra infantesa, que, com ens deia en l'anterior programa, coneixent-los, podrem començar a solucionar-los. Però abans, per anar escalfant i entrant en tema, us explicaré un conte en el que haureu de fer rumiar una mica la vostra ment. Després, per anar sortint del nostre interior i preparar-nos per la següent visita, a la biblioteca, farem tu i jo un experiment a través de les ones radiofòniques. Sí, sí, tu que m'escoltes. No preparis res, només estigues atent als meus pensaments. Tot seguit, pujarà la nau Esther Varas i ens esperarà a la Biblioteca Màgica Esotèrica per presentar-nos la seva obra literària Cielos me puedo relajar, que amb el títol ja ens fa intuir el seu contingut. De quina forma ens podem relaxar i per a què ens serveix aconseguir-ho? Abans d'aterrar al laboratori màgic del nostre soterrani secret, on consagro les espelmes i preparo els brebatges i encanteris, ens sumarem junts tot el que pot fer l'aromateràpia en i per les nostres vides. Tot això i molt més, doncs, si el temps ens ho permet, explicaré una llegenda urbana egípcia que et posarà els pèls de punta. I una primícia, com ja feia temps enrere, tornarem a fer consultes de tarot en directe, gratuïtes, així que ja pots començar a sol·licitar en quin programa faré la teva consulta, al correu electrònic del programa amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat. T'animes i ens acompanyes? Puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT. Doncs ja comença el 6è programa de la 4ª temporada de les 7 llunes.
Les 7 llunes.
Un avi indi, un dia parlant amb el seu net, li va respondre: fill meu, dins de cada un de nosaltres hi tenim una revolta entre dos llops que es barallen. Un d'ells és malvat, respon a la ira, l'enveja, la inferioritat, el ressentiment, les mentides i l'ego. En canvi, l'altre és benèvol i respon a la tranquil·litat, la pau, l'amor, l'esperança, l'humilitat, la bondat, l'empatia i la veritat. El seu net, després de rumiar una mica en el que l'avi li acabava de dir, li va preguntar: I quin dels dos llops guanya la lluita, avi? El vell i savi indi va respondre: el llop que tu alimentis. Quin llop alimentes tu? Ves-ho meditant per anar entrant en el tema que tot seguit ens porta la terapeuta del programa. Però abans t'explico un conte que també et farà rumiar una mica. Una antiga i vella llegenda hindú rememora que va haver-hi un temps en el que tots els homes eren déus, però com que van abusar tant de la seva divinitat, Brahma, el senyor dels déus, va decidir prendre'ls-hi, els homes, el poder diví, amagant-lo en un lloc on fos impossible tornar-lo a trobar. El problema era buscar aquest lloc, trobar aquest amagatall i que fos eficaç. Així que els déus menors van ser convocats a un consell per solucionar aquest tema i van proposar el següent: enterrem la divinitat de l'home a terra. Però Brahma, gens conforme amb la proposta, va contestar: no servirà per res, doncs l'home cavarà i l'acabarà trobant. Llavors, un altre déu menor va replicar: doncs llancem la divinitat en el més profund del mar. Però Brahma seguia amb la mosca rere l'orella i, sense estar satisfet, va tornar a parlar: no, perquè tard o d'hora l'home explorarà el fons de tots els mars i un dia l'acabarà trobant i traient-la d'on és. Tots li donaven la raó assistint amb el cap, fins que un dels déus menors es va atrevir a dir: llavors, no sabem on amagar la divinitat, Brahma. Doncs no existeix cap lloc a la terra o al mar on l'home no pugui arribar-hi. En aquell moment, al senyor dels déus se li acudia una gran idea i la transmetia als altres. Ho farem d'una altra forma. Amagarem només la divinitat de l'home i ho farem en el més profund d'ell mateix. Doncs és l'únic lloc on no pensarà mai de buscar-hi. Des d'aquell moment, l'home segueix donant la volta a la terra, explorant, escalant, submergint-se en aigües molt profundes i cavant, buscant quelcom que en realitat és dins seu. I ara que ja sabem on és, busquem en el lloc correcte, amb la pròxima col·laboradora.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Begoña Serra és psicoterapeuta transpersonal integrativa i treballa el creixement personal amb teràpies personalitzades per a cada pacient, tractant l'ansietat, fòbies, inseguretats, dependències, estrès i baixa autoestima, entre d'altres, a través de constel·lacions familiars, de visualitzacions, regressions, meditacions i diferents tallers psicoterapèutics. I és amb nosaltres, un cop més, per seguir explicant-nos com ho hem de fer per ser més feliços. Benvinguda, Begoña. Entrem a la teva secció Sala de la Nau, on ens fem grans, aprenent, i alhora menudets per poder-nos endinsar en el viatge al nostre interior.
Gràcies, Susana. Et dono la benvinguda a tu i a tots els nostres oients, convidant-vos a endinsar-nos en el món on tot és possible. Recordem la frase amb la que ens vam acomiadar al darrer programa.
Molt bé.
No veiem les coses tal com són, sinó tal com som. Digue'm, què és el primer que us ve al cap al sentir aquestes paraules?
Doncs per la meva part, Begoña, he de dir que he fet els deures, que ja he estat rumiant aquest cop. I crec que podria referir-se, aviam, a que cadascú tenim la nostra forma de ser i de pensar, i per tant cadascú veiem o ens fixem en diferents detalls del que ens passa, prenent-nos-els també de diferents formes, per exemple, de com ho faria el veí. Vaig bé o com vaig?
Sí, vas bastant bé. De fet, aquesta frase està molt relacionada amb el fet també conegut per tots, que moltes vegades se sent, de com veiem el got, si mig ple o mig buit. Perquè davant d'una mateixa situació, com per exemple quedar-se sense feina, unes persones ho viuran amb angoixa i unes altres com una oportunitat de buscar un treball millor o de començar aquell negoci o projecte amb el que sempre havien somiat.
Ara et demanaré que em deixis deixar anar un moment al meu costat negatiu, només per uns instants.
Vale.
Vinga, doncs hi ha qui ho veuria més com un neguit, no? Això de no tenir feina en aquesta crisi econòmica que vivim actualment, per exemple. I clar que ens agradaria, si fos el cas, muntar el negoci dels nostres somnis. Però quan estàs sense feina, el meu pensament, i negatiu ja t'he dit d'entrada, estàs sense feina sí que tens temps, però no els diners que per poder-ho fer, per poder portar a terme aquests somnis, penso jo. I ja guardo el meu costat negatiu aquí sota, abans de que em renyis, i millor ens ensenyes com ho hem de fer per veure el got mig ple, en comptes de mig buit.
Mira, abans, si et sembla, de donar una mica
sí?
les eines o les pistes de com fer-ho, parlant d'aquest aspecte negatiu que tu comentaves, parlaré d'un exemple concret. Sense dir el nom, evidentment, de la persona, perquè en teràpia tot és anònim,
sí.
Però bueno, una persona es plantava, li va succeir això, es va quedar sense feina, es va quedar a l'atur, i la dona ho va viure com un gran patiment, ara què farem, això és un desastre. No era ell només el que s'havia quedat sense feina, sinó també altres persones a l'empresa, i ell va dir, doncs mira, capitalitzo l'atur i monto el meu negoci.
Aquí
tenim
solució.
Les dues opcions, no? O bé m'enfonso, o bé... Dic, bueno, busco a veure
la
com.
La solució i com ho faig. Molt bé.
Per tant, perdó, això, tot el que ens succeeix, ho passem pel nostre filtre de creences.
Va.
Ho interpretem i li assignem un valor, negatiu o positiu. Però la realitat és, en principi, que les situacions que vivim són neutres. En l'exemple que posàvem, l'empresa havia quebrat, per tant, s'havien anat les persones a l'atur. Per tant, és una situació... objectiva, no? Som nosaltres els que des de la nostra subjectivitat les veiem d'una manera o d'una altra. D'aquí que la frase digui que les coses les veiem tal com som. En l'exemple que posàvem, aquesta persona doncs va decidir veure en aquest acomiadament doncs l'oportunitat de començar el seu propi negoci.
De complir els seus somnis,
exacte,
com dèiem abans. I com decideix la nostra ment posar aquestes etiquetes positives o negatives al que ens passa o a com ho sentim? Aprendre'ns-ho més bé o més malament.
Què vols dir? Que qui és el que interpreta la realitat?
Sí, això mateix. Que, com ho fem?
A veure, a la part de nosaltres, te'n recordes el conte que has llegit?
Sí.
Que hi ha dues
sí.
parts.
El dels dos llops?
Sí, però també el segon, és que estan molt interrelacionats
sí,
l'un amb l'altre. La part de nosaltres que decideix que el que vivim és bo o dolent és el nostre nen interior, aquesta part més emocional, més sensible. En el nostre interior estan totes les nostres vivències i experiències, les nostres pors, frustracions, inseguretats, però també els nostres somnis, il·lusions, alegries, projectes, fantasies. De fet, el nen interior és la part més enriquidora i bonica de la nostra personalitat. També és la que estableix les relacions amb les altres persones. El feeling que amb un altre, el que per exemple tu i jo ara decidíssim després del programa anar a sopar, seria una decisió dels nostres, en aquest cas, nenes interiors. I el nostre interior, nen interior, conserva tota aquesta curiositat, aquesta vitalitat, aquesta tendresa, aquestes ganes de viure i de gaudir que teníem a la nostra infantesa. De fet, el nen interior és el motor de la persona, el que fa cada dia ens aixequem del llit i ens posem en marxa. I de nosaltres depèn a quin alimentem, si el nen interior o la part negativa nostra. Per tant, podem dir que si una persona sempre veu el got mig buit, si es troba cansada, sense vitalitat, si se sent trista i el dia se li fa feixuc, el seu nen interior està patint. Sempre explico als pacients i també en els tallers que quan una persona ve a fer teràpia, l'ha portada de la mà al seu nen interior.
Perquè el seu nen interior nota que no està bé, suposo, i busca la solució al seu neguit. Espontàniament, no, el nen interior?
Sí, exactament.
I com el tractem en general els adults a aquest nen que encara portem a dins?
La llàstima és que vivim sovint d'esquenes a aquest nen interior. Pensem que pel fet de ser adults hem de ser seriosos, responsables, perfectes, hem d'estar sempre bé, hem de fer el que se suposa que s'ha de fer, entre cometes, allò que toca, però la realitat és que el nostre nen, que està en el nostre interior i que forma part de nosaltres, no podem negar les seves necessitats. I aquest nen sempre ens està parlant. Mantenim un diàleg interior constant del que sovint no som conscients. Com dèiem en el programa anterior, hem d'obrir un espai d'escolta cap al nostre nen, perquè ens donarà la informació molt valuosa sobre nosaltres mateixos, convertint-se en el nostre millor aliat per sentir-nos bé i gaudir de la vida.
Genial, sembla fàcil que només escoltant el que ens diu el nostre nen interior puguem millorar la nostra forma de veure i de sentir el que ens passa. Només es tracta de començar per aquí, escoltar bé i fer cas del que ens diu. Ja tenim per on començar, doncs.
Segur que si l'escolteu amb carinyo podrem esbrinar per què ens sentim neguitosos o pensem que tot ens surt malament o que no som capaços d'aconseguir allò que tant desitgem. El nostre nen veu les coses i interpreta la realitat que l'envolta segons les experiències passades. Si en la nostra infantesa, per exemple, hem sentit moltes vegades que no farem res de bo a la vida, que som un desastre i no ens hem sentit valorats, d'adults, és a dir, quan som persones ja grans, bueno, adultes, com ara nosaltres, per exemple, ens agarrem una baixa autoestima i tindrem una visió de la realitat molt pessimista. Malgrat que vulguem canviar les coses, ens resultarà molt difícil, perquè el nostre nen interior se sentirà derrotat abans d'intentar-ho. Hem de pensar que l'inèrcia que portem és molt forta. El sentiment de no ser vàlid impregnarà totes les nostres vivències. En canvi, un nen que hagi crescut en un ambient d'estimació incondicional, que s'hagi sentit protegit i recolzat en les seves iniciatives, tindrà una bona autoestima, confiarà en si mateix i veurà el món com un lloc segur, ple d'oportunitats. Serà una persona engrescadora, optimista, entusiasta, vital, emprenedora. El seu nen interior se sentirà lliure i capaç de provar coses noves, d'establir relacions satisfactòries i de desenvolupar totes les seves capacitats. Si em permets, en l'exemple que posàvem de lo de la feina,
sí,
probablement aquesta, no, probablement no perquè la conec, o sigui, segur, aquesta persona era una persona amb un gran nivell d'autoconfiança i de seguretat en si mateix. I per tant, el fet de quedar-se sense feina no ho veia com una derrota, com un fracàs o com que se li venia el món al sobre, sinó que va pensar, bueno, jo soc perfectament capaç de treballar amb una altra cosa, no?
Com un repte.
Exacte, com un repte personal. I no vivia amb angoixa. Si vivim amb angoixa, la part adulta no pot tirar endavant.
D'alguna manera ens frenem.
Exacte, ens bloquegem.
I aquí veiem la importància, doncs, de les experiències anteriors, de com ens han influenciat les vivències de quan érem petits i quan en quantitat tenen a veure amb la forma de veure les coses ara, no? Com deies, ara que som grans.
Exacte. Les vivències de la nostra infantesa marquen molt la nostra manera d'interpretar la nostra realitat. Podríem agafar la frase amb la que hem començat el programa dient que les coses són tal com les veu el nostre nen interior. Un cop més, per tant, i com anirem parlant al llarg de tots els programes, la clau del nostre benestar està en la nostra infantesa. I com sempre, per no perdre el costum, us deixo amb deures pel proper programa. I enllaçant amb tot el que hem dit avui, fes que conegui de nou la seva infantesa, allò inconscient i allò meravellós, el cercle de llegendes infinitament fosques, dels seus primers anys colmats de pressentiments.
Vinga, doncs farem els deures i rumiarem una miqueta. Per parlar quan tornis d'aquí a un parell de programes, però mentre arriba el moment perquè els oients puguin veure els teus consells i el que fas, ens recordes la teva web, Olla?
I tant, és begoñaserra.blogspot.com. Begoña Serra tot junt i amb la ñ catalana.
Molt bé, NY, molt bé.
Exacte.
I a més em sembla que fas una xerrada aquesta setmana. Això ens ho tens que explicar, sisplau. On seràs i de què parlaràs?
Sí, efectivament. No sé si saben els oients que el 25 de novembre és el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones. Llavors jo, a part, bueno, soc membre de la plataforma que treballa per conscienciar i prevenir tot el tema de la violència masclista, i aquest dijous a les 20 hores, a les 8 de la tarda, a la Biblioteca de la Garriga, faig una conferència sota el títol Homes i dones més enllà dels estereotips de gènere.
Molt bé.
En el que desmitificarem aquestes creences de que els homes són així, les dones són de l'altra manera, els homes han de ser forts, no poden plorar, les dones han de tenir més cura de la llar, bueno, tot això que ens han venent la societat patriarcal.
Desmitificaràs?
Exacte, desmitificaré.
Molt bé, doncs vinga. I quedem tots convidats, els oients i tots, i allà ens hi veiem. El dia 20, aquest dijous?
El dia 24, aquest
24,
dijous.
A les 20 hores.
A les 20 hores, a la biblioteca.
Molt bé, doncs allà estarem. Què et sembla, doncs, si ara, abans de convidar-te, vull comentar-te una coseta, que la pots meditar si vols, però no són deures ni res, eh? És una frase.
Va,
una de les teves, oi, si t'agrada.
Vale, vale.
La vaig escoltar ahir mateix, veient un programa a la tele, però no em xivaré. Em va agradar molt i a veure si tu també t'agrada. L'ocell no canta perquè està content, sinó que està cantant perquè... Ai, està content perquè canta. Torno. L'ocell no canta perquè està content, sinó que està cantant... Ai, ho torno a dir malament. És que ho tinc molt mal escrit, perquè ho he escrit a mà. L'ocell no canta perquè està content, sinó que està content perquè canta.
Molt cert.
D'alguna manera, no? Molt si cert. Nosaltres estem predisposats a poder exacte. Estar una mica alegres...
Aquest ocell aquest està cantar... precisament escoltant el seu nen interior que té ganes de cantar, perquè tots tenim ganes de gaudir a la vida. És que hem vingut a això.
Doncs ara sí, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Begoña, per acompanyar-nos un cop més.
Moltes gràcies, ha estat tot un plaer.
Fins llavors, fins aviat.
Fins llavors, Susana.
Les set llunes.
Des d'avui, durant 4 programes, us vull fer aprendre a treballar els vostres sentits, en especial el sisè, que tots el tenim, uns una mica més despert que altres, però tots el podem entrenar si ens ho proposem. Només fa falta paciència i saber concentrar-nos en una sola cosa, la que ara mateix t'explico. En aquests pròxims programes, Viatges de la nau Les Set Llunes, tindré davant meu durant tot el programa un objecte. És una cosa que, de la que no us en diré cap detall, només en sabreu que n'estaré parlant, com ara mateix, que l'estic veient, l'estic mirant, l'estic tocant, i al mateix moment enviant-te la seva imatge, la seva forma, el seu color, la seva textura, el seu pes, totes les seves característiques a través del pensament i les ones radiofòniques del programa. De què es tractarà? Bé, doncs de que ens escriguis al correu electrònic o postal del programa dient-nos què és el que tu has percebut d'aquest objecte. El color, la forma, el que tu penses que és, en definitiva la imatge que has rebut en el teu sisè sentit en la teva ment. De moment, avui, per fer-ho més fàcil i que vagis aprenent com pots fer-ho, com pots arribar a rebre aquesta mena de telepatia, d'aquesta imatge, relaxa't i escolta. Seran uns segons en els que t'estaré enviant mentalment aquest objecte al teu pensament. Així és que atents. Seu en una cadira, si estàs dret, o tomba't al sofà o al llit, si és possible. Deixa anar la ment, no rumis res, i posa tota la teva atenció a la meva veu i a la música que escoltes. Intenta, si pot ser, que no et molesti ningú, seran res, un parell de minuts i arriba, i tanca els ulls. Pren consciència de la teva respiració, que sigui lenta i profunda. Inhales amb el nas i expires per la boca, lentament i profundament. Has de notar com omples la panxa d'aquest oxigen pel nas i com el treus lentament i va baixant la panxa per la boca. T'enviaré un senyal, una imatge. Només deixa que la música arribi dins teu i oblida't de tot el que et rodeja amb els ulls tancats. Estàs sol, tranquil, i jo en aquest moment estic tocant un objecte que em transmet unes sensacions que et vaig fent arribar en la meva ment i el meu pensament. Segueixo tocant-lo, veient-lo, sentint-lo, i a tu et comencen a arribar unes sensacions. Són les meves sensacions. Intenta descriure-les en un paper. Escriu tot el que et vingui al cap. Jo t'aniré enviant totes les dades. Només fes el cas dels teus sentiments, del que tu reps, de les teves sensacions. Pensa, és calent o fred? Tou o dur? Esponjós o respost? Líquid
o sòlid? Gran o petit? Pesat o lleuger? Transparent o opac? Rígid i d'una peça o quelcom desmuntable? I el color, t'arriba el color? Obre els ulls i ho anotes tot en un paper. Quin o quins colors té aquest objecte? Quins són els primers que t'arriben al teu cap? Doncs aquests són els que has de notar. Igual que les sensacions que t'anat dient, segueixes apuntant tot el que et vingui al cap. Ja pots obrir els ulls, eh? I demà quan vulguis o quan et vagi bé pots tornar a escoltar el programa a ivox.com, a radiosilenci.cat o a setllunes.com i trobaràs l'enllaç directe a la web setllunes.com o segueix-nos aquests pròxims 4 viatges de la nostra nau per tornar a practicar amb el mateix objecte i obtenir-ne més dades i definir les que acabes de rebre. Aquest exercici et servirà per moltes coses, entre elles augmentar la teva sensibilitat, la telepatia és el que estem intentant, però per no interferir i ser objectius, ho explicaré tot al final del projecte. Quan hàgiu escrit i ens hagis dit què t'ha semblat a tu, quines sensacions has rebut, quin objecte et sembla que és. No cal que sigui exacte, tu envia el que reps i llavors ja veurem quan t'hi has acostat. De moment, espero la teva participació i el teu correu electrònic en el del programa, que ja saps que has d'escriure amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat o el correu postal de Radio Silenci al carrer Banys, número 8, 10, tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal número 08530. Explica'ns-ho ara mateix, si vols, pel Facebook. Només has de buscar el grup del programa que encara porta el nom de les temporades anteriors, les 7 llunes màgiques, amb el 7 en número. I recorda que espero el teu missatge i sàpigues que, com sempre, hi haurà premis màgics, així que ho tens ara ben fresc a la ment o acabes de rebre i és el moment d'escriure'ns les sensacions que has rebut i segur que mica en mica en cada programa aniràs captant molt més. Arribaràs en el quart programa a veure exactament el meu objecte? Us vinarem si ens ho expliques. Recorda, les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número.
Les 7 llunes.
A la Biblioteca Esotèrica de la nostra nau contem en aquesta ocasió amb la grata companyia d'Esther Vares. Ella és escriptora, psicòloga i terapeuta. Investiguen el coneixement ancestral, tècniques, per poder-les aplicar a la psicologia contemporània. I és amb nosaltres per parlar-nos del seu llibre Cielos, me puedo relajar, que he llegit i per això mateix vull recomanar-vos que el llegiu vosaltres, doncs està molt bé. Com el seu títol indica, va d'aprendre a relaxar-se des del coneixement de les lleis de l'espiritualitat, parla dels centres emocionals, de la física quàntica aplicada al cos, del canvi de pensament i de diverses tècniques que ens ajuden a relaxar-nos, com les que ens explica la Begoña Serra. Però no és un típic manual, sinó que l'autora, l'Esther, ens ho explica tot d'una forma divertida, fàcil, amena i sobretot amb exemples i exercicis per portar a terme i saber-nos relaxar des de zero. Mentre anava parlant, caminant, he anat arribant a la nostra biblioteca esotèrica, així que passo dins i que ens faci 5 cèntims ella mateixa, que veig que ja ens hi espera. Bienvenida a les 7 llunes, Esther Vares.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Es un gran placer contar con tu compañía y poder hablar un poco de esta obra literaria que tanto me ha gustado, tengo que decírtelo.
Gracias.
A ti. Y que tiene un título tan espléndido, en el que ya se puede intuir lo que conseguiremos en las páginas de Cielos, me puedo relajar. Mi enhorabuena, Esther, pues me ha encantado especialmente, lo vuelvo a repetir, la forma amena en que lo relatas y paso a paso en cada ejercicio para que podamos practicar. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a dejar hablar, que para algo estás aquí, y vayamos por partes, Esther. Para comenzar, dime, ¿qué te llevó a escribir Cielos, me puedo relajar?
Pues es una buena pregunta, porque fíjate, me pasó un día en un atasco aquí en Madrid. Me imagino que allí también tenéis muchísimos atascos por la mañana.
También, también. Y no solo por la mañana, ¿eh? A muchas horas.
Y viendo la cara de mis compañeros de coche, dije, caramba, yo estoy relajada, pero los demás no. Pues yo sí puedo relajarme, si yo puedo, pues todo el mundo puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para ello? Simplemente saber cómo hacerlo, porque tenemos un gran desconocimiento de cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo un poquito de ello, todos podemos hacerlo.
¿Y qué era lo que querías transmitir realmente a tus lectores? ¿Crees que estamos en un momento, como decías ahora, ¿no?, que no sabemos relajarnos ni conocernos a nosotros mismos, como hablamos en la sección de Begoña, por ejemplo, para querernos a nosotros, para ser más felices?
Pues que todo es posible. Yo lo que quería con este libro también, y lo que quiero siempre, es sembrar esa semillita de esperanza en el corazón de las personas para que vean que todo podemos hacerlo. Simplemente tenemos que aprender, cosa que no suelen enseñarnos desde pequeños. Pero si tenemos conocimientos, si aplicamos esos conocimientos, podemos obtener lo que queramos siempre.
Claro que sí, solo tenemos que intentarlo, ¿verdad?
No, intentárnoslo. Perdóname,
dime,
hacerlo.
¿Vale? Sí. Ponerse a ello, ponerse. No decir voy a hacerlo, no, hacerlo.
Hacerlo, intentarlo.
Muy bien, gracias por la corrección. No voy a desvelar todo el contenido del libro, pero sí que tengo que contar muchas cosas. A nuestros oyentes, pues no solo hablas de relajamiento en sí, sino que también nos enseñas a jugar como niños, aprendiendo a conocer nuestros sentimientos. Hablas de los chakras, que por cierto está muy bien explicado lo que son y cómo funcionan en nuestro cuerpo. E incluso cómo repararlos, si podemos llamarlo así,
sí,
para su perfecto funcionamiento, con meditaciones. Y también es muy curioso, una cosa que me llama la atención, cómo relacionas los sacramentos con los miedos y lo que hemos de plantear para solucionar, para avanzar en nuestro camino. Pues yo, el libro, de alguna manera, ¿no?, cuando lo he ido recomendando, he contado, he dicho, vaya, que es como un viaje a nuestra historia personal. En definitiva, pues conocer cómo pensamos, cómo sentimos, para poder saber mejor dónde queremos dirigirnos, ¿no, Esther?
Sí.
Vale, ahora sí, ahora va la pregunta, ya te dejo hablar. Las técnicas explicadas me parecen geniales y fáciles de seguir, especialmente las hipnomeditaciones.
Sí.
Pero ahora sí, me gustaría saber si son las que utilizas con tus pacientes, de qué se trata, cuéntame un poquito.
Sí, es decir, todo lo que aparece en el libro, previamente yo lo he practicado y he visto si funciona
sus
o no.
Resultados.
Por supuesto. Sí, sí, y primero las he practicado yo, ojo, también.
Muy bien.
Es una cosa que me gusta hacer, porque a mí me gusta probar casi todo lo que pueda hacer para mejorar algo en mí. Entonces, si yo veo que funciona, pues lo aplico siempre en consulta. Entonces, ¿qué son las hipnomeditaciones? Bueno, pues es un nombre que se me ocurrió hace unos años, cuando empezaba a ver que a la hora de relajar a la gente, era para meditar, entraban, o sea, era como pasar un pequeño umbral, ¿no?, que estaban muchísimo más relajados de lo que acostumbraba a relajar a la persona. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasaba? Que no es que estuvieran hipnotizados, pero sí entraban en un estado de hipnosis, demasiada relajación. Entonces, como además yo les ayudaba con las visualizaciones, ¿vale?, porque las meditaciones lo que hago es guiarles yo siempre, pues les puse hipnomeditaciones. ¿Por qué? Porque alcanzas un estado más profundo de relajación y además empiezas a sentir mejor tu cuerpo.
Ajá.
Entonces, sí lo aplico.
Vale, si lo entendemos de alguna manera es más fuerte que una meditación, pero no llega a hipnotizarse.
No, porque además tiene un objetivo, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la niña interna o de buscar, no sé, por ejemplo, un miedo, lo que hago es guiar a la persona hasta esa niña interna, es decir, están totalmente conscientes, pero la parte consciente es como que ha bajado un poquito la guardia. Entonces empieza a salir los miedos o los sentimientos reprimidos. Todo esto que está por el consciente reprimido, pues empieza a salir. Pero para eso tienes que relajar la mente mucho.
Vale, para poder llegar a lo más profundo. Tengo a Begoña, te lo tengo que decir aquí, asintiendo con la cabeza, sonriendo. Está muy de acuerdo con todo lo que dices.
Totalmente de acuerdo. Estábamos hablando precisamente de la niña interior.
Sí. Esther, dime una cosa, ¿qué pasa cuando nos centramos en los sueños que queremos ver cumplidos? Cuando solo hacemos que guiarnos por lo que queremos conseguir, por ejemplo.
Pues mira, a mí eso me parece una aventura maravillosa, una de las mejores cosas que podemos hacer los seres humanos. ¿Por qué? Porque primero, tenemos que saber qué sueño tenemos. Tenemos que enfocarnos hacia conseguirlo, pero tenemos que saber cómo conseguirlo, ¿vale? Y para ello se puede hacer de una manera muy sencilla. Mucha gente dice que no sabe cómo conseguir las cosas o que no se ve cumplido los sueños. Vale, yo les diría primero, ¿realmente sabes lo que quieres? ¿Cuál es el sueño? ¿Lo ves nítido? ¿Lo puedes visualizar? Luego, ¿dónde estás? ¿En qué momento estás para conseguirlo?
Uh-huh.
Y luego, ¿qué pasos tienes que dar para conseguirlo? Pero que sean pasos o metas pequeñitas y alcanzables. Entonces, cuando tú tienes ya esa estrategia bien definida y te acompañas con visualizaciones de eso que quieres conseguir, como si ya lo tuvieras y además lo sientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensamiento, sentimiento y acción en la misma dirección.
Ajá.
Con lo cual es mucho más fácil conseguirlo. Pero eso lleva un trabajo, claro, eso no se hace un día y ya está.
Y no hay que intentarlo, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Si lo de intentar, a mí eso no me funciona.
No, verdad que no.
Es igual que las medias. A medias nada, o lo haces o no lo haces, pero no lo intentes porque entonces te frustras.
De cosa que no lo consigues. Bueno, pues sabemos que yendo proponiéndonos estos sueños, estas pequeñas metas cada día, pues podemos llegar a conseguirlos. Sí. Pero ahí, ¿qué nos aporta la relajación y la meditación a nuestras vidas?
Pues yo creo que una de las mayores cosas importantes que aporta es la paz,
uh-huh.
La capacidad para escucharnos,
uh-huh.
y la resolución para saber qué es lo que queremos hacer, pero desde la tranquilidad interna.
Lo que decíamos, para poder conseguir primero saber qué es lo que queremos, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. He de comentarte que me gustó muchísimo la parte que hablas. No quiero, de verdad, no quiero desengranar el libro, pero es que tengo que contarlo. Ya no contaré todo lo que pone, pero bueno. La parte en la que hablas de los cinco sentidos, explicas que los humanos pues interpretamos la realidad que nos rodea a través de ellos, de los cinco sentidos. Si alguno no está sano y equilibrado, el mundo que percibimos es el reflejo de nuestra propia conciencia, tampoco estará sano del todo, ¿no? Cada sentido además tiene una terapia asociada en este libro para ayudar ese sentido. El oído, la musicoterapia, el tacto, los masajes, por ejemplo. Y esas terapias podrían también ayudar a mejorar el sistema inmunológico, disminuyendo el uso de medicación. Eso lo leí en el libro, es muy interesante. Porque nos ahorraríamos muchísimo en sanidad y todos estos recortes.
Claro, pasa que hay ya intereses creados, ¿sabes? Entonces yo esto siempre lo digo muy bajito.
Sí, sí.
Claro, ¿por qué? Porque, vamos a ver, yo creo que nuestro cerebro tiene una capacidad que no hemos descubierto y, uh-huh. es ilimitada. Entonces, si nosotros ayudamos a nuestro sistema inmunológico, imaginándolos, por ejemplo, que tenemos una especie de termómetro donde arriba sería lo máximo, ¿no? Máxima protección, ¿sí? y abajo mínima,
uh-huh.
si todos los días empezamos a visualizar esa rayita roja del termómetro hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, mira que vamos respirando y nos vamos diciendo que estamos fuertes, que tenemos una salud sana, que nuestra mente también es sana y que no nos afecta ningún virus porque no nos lo necesitamos, ¿vale? Eso todos los días, pero con convicción, llega un momento en que tú estás bien. ¿Por qué? Porque el estado natural del cuerpo es estar sano.
Uh-huh.
O sea, las enfermedades, los síntomas vienen por otra serie de desequilibrios, muchos energéticos, ¿vale? Pero nosotros nos podemos ayudar de nuestra mente, lo que pasa que no sabemos utilizarlas en la dirección adecuada, porque tendemos más bien hacia lo negativo, hacia el que es que no puedo, es que no sé,
sí.
pero tampoco hago mucho. Y entonces, cuando nos duele la cabeza, vamos a un fármaco, pero no nos preguntamos
¿Por qué nos duele la cabeza?
Uh-huh. Pues a lo mejor es que está todo el día dándole vueltas a un asunto y me ha generado ese dolor de cabeza,
sí, 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 sí.
y no le doy importancia y me tomo un paracetamol y me quedo tan a gusto.
Uh-huh.
Entonces no estoy dando oportunidad a mi cuerpo ni a mi mente a que me ayude a sanar. Entonces yo sí que creo en ello, claro.
Sí, porque no lo estamos solucionando, estábamos con el paracetamol tapando el problema.
Efectivamente, uh-huh. pero es que ese problema al día siguiente si te levantas...
Volverás a tenerlo,
Entonces,
claro.
a lo mejor el dolor de cabeza es más grande. ¿Por qué? Porque lo estás intensificando. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a generar pensamientos negativos? Estamos segregando cortisol, ¿vale? Y ese es una especie de veneno, vamos a llamarlo así para explicarlo un poco más sencillo, ¿vale?
¿Sí?
Que nos ataca a los receptores que hay en toda la parte de nuestro cuerpo generando los síntomas de algunas enfermedades. Sin embargo, si yo genero pensamientos positivos, mi actitud va a ser más positiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ayudando a generar serotonina. Y eso es lo que me hace a mí que mi estado inmunológico esté activado, que esté en niveles altos.
Ajá, muy interesante.
Sí.
Y en el capítulo de auto-coaching, das las herramientas para saber identificar las situaciones que nos provocan estrés, opresión, estrés, tensión, o nos impiden relajarnos.
Uh-huh.
Hablas también del emo-coaching. Cuéntanos un poco de qué se trata, para quienes no lo conozcan.
Pues mira, es que actualmente es muy divertido porque hay cosas que están funcionando toda la vida y de repente les ponen nombres y empiezan a funcionar.
Sí, porque entonces, eso del coaching está muy, muy de moda ahora mismo.
Efectivamente. Entonces es como divertido, porque es simplemente es un entrenamiento emocional, aprender a saber de nuestras emociones, a identificarlas y a ver cómo se utilizan. Entonces, yo puedo identificar cuáles son los factores estresantes para mí que me generan esas emociones negativas. Uh-huh. Lo que pasa es que llama mucho la atención cuando yo digo que es emo coaching. ¿Por qué? Porque está muy de moda. Si yo te digo que te voy a enseñar a manejar tus emociones y a identificarlas, pues a lo mejor pues no te sorprende tanto.
No, y lo otro me parece una terapia nueva y, claro, vamos, revolucionaria, digo, vamos a probar.
Claro, claro, pero eso ha pasado siempre, porque esto está basado muchas veces en los ancestros, en las sabidurías ancestrales de Platón y Descartes, de cómo funcionaba la energía que generan los pensamientos en el cuerpo.
Ajá, sí,
pero
sí,
es
sí.
Que ahora parece que hemos descubierto América, ¿sabes? Con todas estas cosas, entonces es genial.
Es genial recuperarlo, es genial recuperarlo, eso sí.
Sí, eso es verdad.
Cielos, me puedo relajar. No es tu primer libro, aunque no he tenido el placer, la verdad, de leer los anteriores. Acabas de terminar otro, además. Cuéntame, a ver, háblame de estos libros. ¿Cuántos tienes? ¿Cuáles son, pues, sus, mira, títulos?
El primer bebé fue Otras terapias alternativas, de uh-huh. la editorial EQ. Y ahí hablaba un poquito de todo esto, pero más por encima, ¿vale? Porque fue una especie de manual para trabajar en consultas. Vale. El segundo es Caramba, soy humano, porque me di cuenta que es que no nos permitimos ser humanos. O sea, bloqueamos tanto nuestros sentimientos que es que parece un pecado sentir, llorar, gritar, parece un pecado. Entonces propuse que dejáramos de ser neveras con patas, ¿vale? Uh-huh. Que nos sentíamos o teníamos los sentimientos congelados y aprender a expresarlos para tener una actividad emocional mucho más sana, ¿vale? Ese es el segundo. El tercero es este. Pero el cuarto es uno que me han editado en Ediciones B de México, que se llama Ama, Perdona y Olvida.
Ajá.
Y ese va sobre el desamor. ¿Qué pasa con las pérdidas de los amores? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo reprendemos nuestra vida? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué tipo de pareja elegimos? ¿Qué podemos hacer? Todo ello aderezado con ejercicios siempre prácticos de reflexión y meditaciones. Ese estoy esperando a ver si lo publican aquí en España.
Vale.
Y luego, ahora he terminado mi primer cuento, que está sin publicar, estamos esperando también, que se llama La pequeña de los pies descalzos.
Ajá.
Que ese es un cuento novelado que habla sobre cómo nunca tenemos que perder la perspectiva de los niños para ver situaciones nuevas en la vida y no dejar a los sueños de lado, sino perseguirlos. Entonces, es un mundo diferente, un mundo fantástico, que es como que a través de la lectura de los libros, ese mundo se va alimentando. Y entonces se va generando cada vez más grande.
Muy bien.
Sí.
Está atrayente.
Sí, es muy bonito. La verdad es que le tengo mucho cariño porque me he puesto en la piel de los niños.
¿Sí?
Y en las conversaciones que tienen los niños, la verdad es que me río mucho con eso, ¿sabes? Y luego ahora estoy terminando uno sobre el duelo.
Qué ocupada te veo, de verdad, Esther.
Es que es maravilloso escribir.
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Transmitir.
No, y que lo haces muy bien, de verdad, que me gusta mucho. Además, el libro lo que tienes es eso, que vas leyendo, quieres más, no puedes soltarlo, ¿sabes?
Claro, sobre todo quiero práctico.
Sí,
es decir,
sí,
yo me pongo en el lugar cuando yo necesité ayuda, ¿qué es lo que necesitaba? Alguien que me dijera cómo hacer las cosas y aprender a hacer cosas por mí misma para no ser dependiente de ningún terapeuta. Entonces, como eso no lo tuve, dije, pues ahora lo voy a hacer yo. Entonces, por eso en todos los libros se caracterizan por que es práctico y además te ayudo a que entiendas por qué es práctico, es decir, los conocimientos suficientes para que tú entiendas cómo funciona tu cabeza, cómo funciona tu cuerpo, qué puedes hacer para mejorar. A mí eso me parece súper importante, siempre, ¿sabes? Porque si no es que te quedas enganchado al terapeuta durante 10
sí,
años.
Sí, no, lo aprendes a hacer tú y luego pues hasta te es más fácil aquello encontrar el momento de hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si te he dejado terminar con los libros.
No pasa nada.
Te he cortado, como siempre hago. ¿Dónde los podemos comprar? ¿O en qué web podemos ponernos en contacto contigo, Esther, antes de irte?
Pues mira, en la web, en estervaras@gmail.com
uh-huh.
o en la página de Facebook Esther Varas Doval, con mayúscula.
Vale.
O en la web estervarastodojunto.com o .es.
estervaras.com o .es. Esta será más fácil, creo yo. Es la que se me ha quedado a mí más rápido. Vale, pues muchísimas gracias. Espero que podamos hablar muy pronto del éxito de todos estos libros que nos contabas. Y sobre todo, mucha suerte con este bebé literario que acabas de dar a luz.
Y a vosotros muchísimas gracias por llamarme, por compartir estos minutos y sobre todo por las críticas del libro. Si tenéis dudas, llamadme, que yo las resuelvo.
Muy bien, Esther. Pues hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, perdón. perdón, y mucha luz y éxito. Sobre todo, muchas gracias por tu compañía, cielo.
Vale, muchas gracias a vosotros y mucha luz también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Si acabes de notar com si baixessis amb l'ascensor, és que ja ets amb nosaltres al soterrani màgic de la nau, on hi tinc el laboratori per preparar-hi brebatges i encanteris, i on m'agradaria seguir amb les ciències o medicines alternatives que poden ajudar-nos a estar bé tant per dins com per fora, físicament i mentalment. Que, com sempre dic, el principal és estar bé amb nosaltres mateixos per poder estar bé amb els altres. I les situacions que ens envolten en aquest màgic camí com és la vida. Així que per anar aprenent com podem fer-ho i aconseguir la tan desitjada i sol·licitada felicitat, a més de tots els consells que avui ens ha donat la Begoña Serra, la psicoterapeuta del programa, he triat l'aromateràpia, que s'utilitza per aconseguir el benestar físic, emocional, mental i espiritual a través dels olors dels olis essencials, que també es fan servir per peticions, ofrenes, rituals i altres objectius màgics. De tots he sabut que la Mare Terra ens prové del que necessitem amb els seus fruits, les seves flors, les herbes, fustes... I ja que ho tenim tot a l'abast, només hem de tenir en compte com ho hem d'utilitzar per recuperar la seva màgia natural. Com actua l'aromateràpia en el nostre cos? Doncs actua a nosaltres a través de la pell i del sistema olfactiu, que reparteix aquestes olors i essències per tots els òrgans del cos responsables de les nostres emocions. M'explico. Qualsevol perfum o olor, al ser olorat pel nostre nas, produeix un efecte alquímic instantani. Cadascun dels nostres aromes que arriben a existir influeixen en nosaltres de diferents formes. Flaires que poden arribar per mitjà de perfums, d'olis, encens, la natura mateixa, i que ens fan fins i tot recordar moments de les nostres vides, podent actuar llavors més positiva o negativament, segons l'experiència viscuda anteriorment. Bé, doncs aquestes olors, aquests aromes, es poden usar en hores, dies i diferents maneres per captar i assimilar millor els seus efectes. Hi ha diferents formes de fer-los servir i fins i tot hi ha ocasions astrològiques especials en què es recomana la seva recollida i utilització per treure'n més profit. L'aromateràpia és doncs una disciplina terapèutica que aprofita les propietats dels olis extrets de les plantes aromàtiques, tant pel benefici de la salut com de la bellesa, i en l'actualitat molts països com Amèrica, França i Gran Bretanya l'han incorporat com a teràpia complementària de la medicina tradicional en hospitals, sanatoris i clíniques per contribuir a la recuperació dels malalts. Com sempre, nosaltres anem una mica més enrere, eh? Però anem temps més enrere, a buscar els orígens d'aquesta medicina alternativa i saber com va néixer i qui van ser els primers en fer-la servir i notar els seus beneficis a beneficiosos efectes. Des de temps molt remots es van fer servir diferents essències per agradar els déus i divinitats. Després es van utilitzar aquestes fragàncies per purificar ambients, allunyar influències negatives i més tard per despertar estats de consciència. Tot va començar amb l'home neandertal, buscant remeis per les malalties, posant a prova molts tractaments, entre ells els que incloïen les plantes que donaven bons resultats. Elaboraven els perfums una mena de bruixot, sacerdot o sacerdotessa, que aplicava els seus coneixements d'alquímia per crear encens sagrats, amb el que elevava l'esperit i connectava la psique humana amb el poder dels déus. Llavors, amb el neandertal també relacionaven la pudor de les persones malaltes i l'utilitzaven per exorcitar els esperits malignes. Van poder anar comprovant al llarg del temps que aquesta medicina natural i aromàtica no era traumatitzant, sinó que no tenia toxicitats i s'adaptava a l'home tan bé perquè el seu origen era la química de la vida.
Diuen que els antics egipcis fa 4.500 anys utilitzaven una gran varietat d'aromes, consagrats a certes divinitats, com l'encens al sol i la mirra a la lluna. Ells ja classificaven les flors i les herbes en diferents grups, segons quins fos el seu destí, ús o la naturalesa del seu perfum. Per exemple, els olis i essències balsàmiques, els ungüents perfumats i les resines diluïdes en vi eren utilitzats de forma freqüent en la medicina, en cosmètica i per l'embassament de cossos, considerant les seves propietats bactericides i antisèptiques. El 1975 es va descobrir a Iraq un esquelet de 60.000 anys que al seu costat tenia dipòsits de pol·len, herbes i jacints. I els arqueòlegs van pensar que podria ser un xamà o un líder religiós molt avançat en l'estudi de la botànica. En un antic manual de l'any 2000 abans de Crist, un emperador xinès descrivia propietats curatives d'algunes plantes. El primer aromaterapeuta de la història va ser Teofrast, un filòsof grec que va estudiar a l'escola de Plató i va escriure el primer tractat relatiu als olors, on analitzava els efectes dels diferents aromes en el pensament, el sentiment i la salut. En la història trobem altres anècdotes que barregen vides i olors. A l'edat mitja es cremava encens resinós de pixiprer i cedre als carrers i a les habitacions de malalts de pesta negra. I una curiositat és que els que feien aquests encens van resultar immunes a aquella malaltia, ja que va arrasar amb gran part de la població, i gràcies a la seva acció antibacteriana demostrada en l'actualitat es van poder salvar. Tot i així, van quedar en l'oblit durant anys tots aquests beneficis botànics, fins que a meitats del segle XX, René Maurice Gattefossé, un enginyer químic francès, va realitzar-ne diferents investigacions que el van fer considerar-se avui en dia el pare de l'aromateràpia i que es pugui considerar ara mateix una pseudociència, quan es va cremar en el seu laboratori i tot seguit va submergir la mà en lavanda pura, que el va curar molt ràpidament. Més recentment trobem el doctor Edward Bach i les seves investigacions de les flors de Bach entre 1930 i 1936, afirmant que l'essència de les malalties es troba en l'ànima de les persones i no en el seu cos. Afirmació que es reitera en moltes altres teràpies alternatives, en la que es considera, i així ho crec jo mateixa, que la falta d'harmonia entre l'element espiritual i el cos físic és l'origen d'actituds conflictives que redueixen la capacitat energètica de l'individu, donant pas a la malaltia o al dolor. I ara que ja coneixem alguna cosa més del naixement d'aquesta medicina alternativa, que es pot fer servir juntament a altres per potenciar els seus efectes i que no està contraindicada amb altres medicines, passo a explicar què són els olis essencials i com o per què els podem fer servir. Ja que des de les flors de Bach i les seves propietats, ens en parlarà la setmana que ve la Maria Àngels Novellón. Un oli essencial és l'ànima de la planta d'on s'ha extret. Una sola gota conté totes les propietats d'aquella planta i els seus components actius penetren en el cos. Com he comentat abans, a través de la pell, ajudant a restaurar la salut física, mental, espiritual i emocional. Els olis essencials es formen de les essències odoríferes d'un gran nombre de vegetals. Més de 400 varietats trobarem a tot el món, repartits en unes 60 famílies de plantes. I se'ls pot obtenir de diferents parts de la planta, de les fulles, de les arrels, a les llavors, en el fruit, a la tija i també a les flors, amb propietats calmants, desinfectants, analgèsiques, antibiòtiques, antiinflamatòries. Però perquè aquestes propietats tinguin realment un efecte terapèutic, han de ser olis purs que es poden trobar al mercat o en una consulta professional, on el terapeuta tindrà en compte les dolències físiques, la història personal, l'estat emocional i psíquic per poder seleccionar el o els olis i quina és la forma d'aplicar-los més apropiada per cada cas i persona, que pot ser amb massatges, en compreses, inhalacions, ambientadors, banys, cremes, gàrgares, infusions... Així que millor no us ho automediqueu, encara que sigui amb medicines naturals, doncs podria tenir alguna contraindicació, sobretot per embarassades o persones al·lèrgiques o amb problemes crònics com la hipertensió o l'epilèpsia. I també en el cas dels nens i la gent gran s'ha d'anar en compte, doncs s'han de prendre en menor proporció i no tots els olis són recomanables. Els olis es formen en les parts verdes, en clorofila dels vegetals, i al créixer la planta són transportats a altres teixits, en concret els brots florits. Són líquids volàtils, la majoria insolubles en aigua, però fàcilment solubles en l'alcohol, èter i olis vegetals o minerals, i molt oliosos al tacte. Són químicament complexos, doncs un de sol pot contenir entre 50 i 500 substàncies químiques diferents, amb un gran número de propietats medicinals. Poden dilatar o estrènyer els vasos sanguinis, servir com sedants o estimulants, i actuar sobre les glàndules suprarrenals, els ovaris, les tiroides o fins i tot en el procés de la digestió. I no només es fan servir les plantes aromàtiques, sinó que també compten les espècies de cuinar. Recentment, treballs científics han definit els diferents constituents de les essències com vitamines, hormones, antibiòtics i altres substàncies actives. I també han revelat el principi de la seva acció terapèutica combatent afeccions pulmonars, rinofaringes, hepàtiques, uterines, intestinals, urinàries, cutànies. Les bronquitis cròniques i infeccions de vies respiratòries troben en l'aromateràpia una cura definitiva, com també els colors reumàtics i del sistema nerviós, entre molts d'altres. Els banys i essències tonifiquen i reequilibren l'organisme, la sang i els teixits, i alliberen de les grasses i toxines per l'acció depurativa. Però es poden fer servir també per via interna, en forma de gotes, amb dosis escasses, i per via externa, amb banys, fregues, inhalacions i fumigacions. En el pròxim programa us explicaré algunes essències perquè les pugueu provar a casa, com la de llimona, d'espígols, de mandarina, però això la pròxima setmana. Recorda que ens pots fer saber què en penses del programa, dels col·laboradors, de les seccions, les teràpies, les consultes, els horòscops, de tot el que parlem per aquí i del que vols que parlem. Les teves sensacions de l'experiment de l'objecte secret que hem començat avui. Ens has d'enviar què has percebut, què t'ha semblat a tu l'experiment, què és aquest objecte. Aviam si ho endevinem entre tots. També ens pots dir la teva data, hora i lloc de naixement perquè pugui calcular-te gratuïtament el teu ascendent astrològic i anar-te explicant setmana rere setmana com ets o com et veuen els altres i com has de fer per ser més feliç. Com ja fa temps, tornarem a fer consultes de tarot en directe, gratuïtes, així que si t'afanyes, pots ser el primer de la llista de les pròximes consultes de tarot gratuïtes. Et faré la teva. Si m'ho demanes al correu electrònic del programa, amb el 7 en número, i ho farem per aquí en directe. les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número. I recordeu que aniré per ordre de petició i recepció del missatge, com fem sempre. Si estàs interessat en el curs de tarot, et pots demanar informació, i recorda que la pròxima edició la començarem el 3 de desembre, que queden poquetes places. Si vols participar, ja ho saps. les7llunes@radiosilenci.cat. Aquí acaba el programa de la quarta temporada ja, el 6è. Viatge 98 en el que ens ha acompanyat la Begoña Serra a viatjar cap al nostre interior, ensenyant-nos a conèixer nosaltres mateixos i saber com solucionar el que no ens agrada o ens preocupa. Fins aviat.
Fins aviat, Susana.
Moltes gràcies
per als oients.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Begoña. Ens ha acompanyat l'Esther Varas amb el Cielos, te puedo relajar, que el teniu que llegir tots, Edgar Colomea, comandant de la nau, i la veu que escolta Susana Dinà, la bruixeta Set Llunes. Espero la teva participació a l'experiment. Que tinguis una màgica setmana i gràcies per acompanyar-nos.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí, a les Set Llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons, doncs tornem al planeta Terra.